Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bon dia, què tal? Benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. En el nostre programa d'avui farem una mirada a la Delegació de Pastoral de Santuaris, Pelegrinatges i Turisme per conèixer quines tasques i activitats du a terme i quina és la seva finalitat. En parlarem amb el delegat diocesà, mossèn Ramon Rossell. Avui el testimoni de fe ens l'oferirà la Carmen Ruiz, advocada i col·laboradora de la parròquia de Sant Ot, catedral de la Seu d'Urgell. La glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric, com cada diumenge, clourà Església d'Urgell. L'Àlex Alsina assumeix els controls. Maria Marín els parla presentant Església d'Urgell. Comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
I com els dèiem en el sumari d'entrada del programa, avui hem previst de parlar d'un tema que no deixa de ser mai actual en les diòcesis d'arreu del món, com és ara el pelegrinatge a tota mena de santuaris, ermites, llocs sants, catedrals de l'Església Universal. Voldríem centrar el tema a la nostra diòcesi i en voldríem parlar amb el delegat de Pastoral de Santuaris, Pelegrinatges i Turisme, mossèn Ramon Rossell, capellà també de la parròquia de Canillo del Principat d'Andorra. Bon dia, mossèn Ramon.
Bon dia i molt gust estar amb vosaltres.
Nosaltres encantats que ens parli d'un tema que vostè domina a la perfecció. Ho sabem.
M'entusiasme.
Veu?
Perquè estic a dalt dels cims.
Sí,
Canillo és el cim d'Andorra, diuen.
Sí, Sí, sí. Bueno, doncs explica'ns una mica quina és la tasca principal de la seva delegació i de què té cura i atenció. Comencem per aquí.
En principi, jo dic que els delegats de santuaris és un triangle. Primer que tot, el mateix santuari que tinc jo, Meritxell. Aleshores, doncs, la vida del santuari de Meritxell, la meva gran preocupació. Primer que tot, doncs, el santuari, portes obertes, perquè si no, doncs, no és un negoci, portes tancades, és un negoci. Diguem sempre un capellà de santuaris.
Sí.
Després, segon, que aquest santuari tinc la influència, per això són santuaris diferents d'una església, tinc una influència comarcal, en aquest cas Andorra és país, això és molt important, i el santuari no és monopoli del rector del santuari, sinó que tots els mossens del país, els mossens de la comarca, doncs tinguin, se'l sentin seu, això és importantíssim, i després la projecció de cara a tot el món, és a dir, que gràcies al santuari jo vaig aprendre, doncs, les trobades mundials, a Cancún, hem fet a Lourdes, europees, hem fet a Alemanya, hem fet a Santiago, i després doncs, les que fem a Espanya cada any, que es fan allà al setembre, octubre, i aquest any, doncs, i després les de Catalunya, Balears i Andorra, que són doncs, aquesta projecció. Jo vaig aprendre i després doncs, també enriquir-nos amb la nostra experiència, sigui doncs, de Meritxell o sigui doncs, diocesana, i als santuaris de diocesans tinc un gran contacte i esmena, doncs amb Núria, és molt important, amb Sant Crist de Balaguer, Caldes de Boí i Mitjaran, i després Meritxell. Aquests, per mi, els santuaris del Bisbat, que han d'estar doncs, sempre relacionats amb els altres i entre nosaltres cohesionats.
Mossèn Ramon, continua sent d'interès per als cristians peregrinals per llocs sants, oi?
Mira, la vida és camí. I santuari, el sinònim de santuari és peregrinar, és caminar. I caminar des de dins l'església o caminar des de fora. Això ho tenim molt visualitzat a Meritxell. És un camí, que és el camí del jardí, que t'envia a l'horitzó, i l'altre camí, que és dins de l'església, l'altar, amb el claustre obert, descobert. És a dir, i el camí és la felicitat, i Maria fa camí, i Jesús és el camí. És a dir, la gran importància del santuari és això. I, a més, veiem que es buiden les esglésies i venen els santuaris, perquè la gent necessita caminar.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, el santuari necessitem donar resposta a aquest anhel de caminar. Jo sóc el camí. Maria camina des de Natzaret, doncs, a Icarim. És a dir, hi ha un camí de servei. Després, una altra cosa molt important, doncs, el santuari, a més, és la contemplació. Què diferència entre una església i un santuari? Doncs, tots preguem, però el santuari és contemplar i meravellar-se. I la pregària més bonica d'un ateu i d'un agnòstic, com també del cristià, és meravellar-se. I Maria diu, el Senyor ha fet a mi meravelles. Això s'ha d'aconseguir, això. És molt, molt important. Després, l'altra cosa important és el servei del poble i de l'Evangeli. Agermanar aquesta fidelitat al poble i a l'Evangeli. I aleshores aquest agermanament passa doncs, que sigui acte dels gentils, passa doncs, que té compte de diàleg amb tots els humanismes, passa doncs, amb agermanaments de santuaris, és una cosa que s'hauria de fer més, que nosaltres ho teníem fet Meritxell i l'Arieja, no només s'agermanen en pobles, sinó també agermanar santuaris, i sobretot una altra cosa molt, molt important que es deia a l'últim trobada de santuaris que van fer Lleida, Balears, Catalunya i Andorra, doncs que el santuari trobi el llenguatge per parlar a la gent. I que aquesta gent que s'han allunyat de la fe, el santuari, per aquest llenguatge que ens adaptem amb ells, doncs tingui una experiència amorosa de la fe. I això, el santuari és un lloc privilegiat. I sobretot, també, que sobretot el Meritxell, que vol dir llum, doncs, per tots els santuaris, això,
sí, sí.
Que siguin un far de fe,
sí, sí.
De llum, per tot el poble, per tota la comarca, per tot el poble, per tot el país.
I posats en la nostra diòcesi, quin seria el santuari que més... Una mica ja ho he comentat al principi, però per posar-ho una mica més així en relleu, que més peregrins atrau? Quin seria? Núria ja ha comentat, però també sí, sí, vostè, Meritxell, sí, sí. Ho rebrà
Meritxell,
molta gent, no? També.
Meritxell és important, Meritxell, perquè, clar, quan participes en trobades, sigui a Lourdes, sobretot el que vam fer a Lourdes, després, doncs, els que fem a Catalunya, doncs, has devingut un llaç entre Núria, en Catalunya, i després Lourdes. És a dir, Pirineus Atlàntics, Lourdes, Pirineus Centrals i Pirineus Oriental. És a dir, i molta gent, doncs, que ara van a Lourdes, passen per Meritxell, fan anar a Meritxell, això és molt important, aquesta connexió. I molta gent que fan que estan a Lourdes, sobretot de l'Illa de la Reunió, que estan veient-hi, per exemple, fins i tot els voluntaris de Lourdes, que treballen allà com a voluntaris, passar 3 dies a Meritxell. És a dir, que hi ha una gran relació amb Meritxell com un pas cap a Lourdes i Lourdes també doncs, cap a Andorra. És important.
Mossèn Ramon, quines són les paraules clau d'un pelegrí?
Pelegrí, primer que tot, ja m'ho he dit una miqueta, és saber fer silenci. La gent necessita silenci. I fins i tot, jo veig a Meritxell que hi ha gent que venen a buscar energia. També passa a Montserrat una miqueta. Venen a buscar energia, no sé per què. L'espiritualitat. Hi ha una influència budista que es busca l'energia, es busca doncs, el silenci. Després, doncs, saber, en aquest sens, i saber escoltar. Nosaltres dic a Meritxell, tinc unes pregàries molt boniques, i la primera és aquesta, Meritxell del silenci, ensenyar-nos a escoltar. Saber escoltar. Després, acolliment, òbviament. Aquest és importantíssim. I és molt bonic. Jo tinc l'avantatge de tots els santuaris, a Meritxell, perquè em vas a Montserrat, vas a Lourdes, tots són massificació. Allí no. Allí entren parelletes, famílies, i això doncs em dona un contacte molt important, directe, amb les persones, no? I a vegades jo els dic, aquest siri que és d'acció de gràcies o és de demanar un favor? I ja veus que se et confessen.
Ah, sí, eh?
Se et confessen. Diuen, l'altre dia mateix va haver una experiència molt bonica que després jo em vaig fer curs de reflexe i em diu, em diuen aquella noia, m'abraça, Diu, és una noia que té un càncer. És jove i se'n sortirà. I em diu això abraçant-me a mi. Després a la tarda vaig pensar, aquesta noia era ella. No? I dic, vull dir, és la gent expliquen això. A vegades hem trobat amb gent doncs, que et diuen, per exemple, un diu, va fer un crit i em diu, mai més he pensat que es pateix tant quan hi ha una separació. M'acaba de deixar el marit i jo sóc abogada i n'he fet molts de divorcis, però ara sí. I posava un ciri. Gràcies a que el ciri se'n va confessar tota la seva vida. Vull dir, és molt important. La gent ve a també poder a buidar-se. I aleshores, i per això tenim una agenda, i jo quan tanco el santuari, sobretot els diumenges i els dissabtes, que tanco allà a les 9 de la nit, que encara hi trobo persones, famílies, doncs parelletes, doncs llegeixo l'agenda, i la gent avui també tot el que problemes que té. Doncs, des de que a vegades em sembla un acudit, però per exemple una que em va quedar molt, deu fer 3 anys, que deia, mare de Meritxell, fes que quan torni a casa trobi el marit, i si no, busquem-ne un altre, perquè jo sola no puc estar. Però sembla un acudit, però és una persona que està desesperada, en la soledat, i trobes avui molts la feina. El que més surt més avui a l'agenda és, mare de Meritxell, dones la feina. Després, també els avis molts posen que bateixin el fill, els nens, va sortint aquell... I la gent ben bé això, aquesta paraula per mi és això, és fer silenci, escoltar i després donar una mà perquè puguin desahogar-se, buidar-se. I la Maria Mercè, precisament, és el mago de la Maria Mercè, que té aquesta mà oberta, doncs ella, d'acolliment, mentre el seu fill la té més recta, que vol dir, ei, hi ha un camí a seguir.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Rossell, capellà de la parròquia de Canillo, el Principat d'Andorra, i delegat de Pastoral de Santuaris, Peregrinatges i Turisme, per aquesta informació que ens ha fet de com funciona aquesta realitat de la nostra diòcesi, que és la delegació aquesta, i com va per Urgell. Gràcies,
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara per donar pas al testimoni de fe setmanal. Avui l'hem demanat a la Carmen Ruiz, que és advocat i col·laboradora de la parròquia de Sanot, catedral de la Seu d'Urgell, que ha acceptat de ser amb nosaltres i de donar-nos aquest seu testimoni de fe. Bon dia, Carmen.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A tu, Maria.
Hi ha persones que els hi costa molt, i fa vergonya, no perquè no tinguin un testimoni enriquidor de fe per als altres i per si mateixos des de la seva vivència, sinó que els hi fa una mica de vergonya, timidesa. Per tant, doncs, nosaltres agraïm molt que la gent doncs, que passa per aquí pels estudis ens ho pugui explicar amb senzillesa, com molt vostè ja farà. Jo li demanaria, Carmen, per a vostè què és la fe?
Mira, en primer lloc, te podria dir que per mi és un tresor que he descobert o redescobert recentment. O sigui, és un do de Déu, en primer lloc, i en segon lloc, per mi és un tresor impressionant que jo crec que tots els éssers humans haurien de tenir.
Quan parla de tresor que ha descobert, com ho relaciona amb Déu? Què ha estat així? Quelcom de nou o ha estat un reprendre una experiència passada? O com? Expliqui'ns una mica,
sí,
si vol.
Bueno, de fet, sí. Jo he tingut la típica vida a nivell espiritual d'una persona educada, batejada, la primera comunió, confirmació, una típica vida en religió catòlica, pares catòlics, entorn catòlic, i la típica evolució o pas per la vida en la que tu vas caminant pues, durant la teva infància, adolescència, i després un impàs en el que, pues, per les raons socials o personals que moltes persones poden tenir,
sí.
Tens un impàs en el que deixes de practicar. És aquella situació que mos diem de soc catòlic però no practiquen. I bueno, a partir d'un moment donat, pues, jo retrobo la fe, retrobo l'encontre amb Jesucrist, que jo penso que és ell que m'ha retrobat a mi, m'ha anat a buscar i, per tant, ara estic en aquest moment fantàstic de tresor i d'al·lucinació, en realitat, del retrobament amb el Senyor i la Santíssima Verge Maria.
Disculpe, vaig a fer una pregunta que, si no vol, no me la respongui. Però com ha estat aquest retrobament? Perquè això és molt interessant, trobo jo. Uns exercicis espirituals, un dia a la parròquia, un amic que li porta... Ens ho pot explicar? O sí. Li demano quelcom que no?
Ho puc explicar perfectament.
Sí? Moltes gràcies.
Bueno, jo, a mi m'agrada molt parlar amb molta gent de moltes coses i realment tinc amics que són molt creients, amics que són molt creients... i amics que creuen en fonament, racional, meditat i emocional. I pues, parlant amb un amic, parlant de la Verge Maria, de l'Església de Jesucrist, no sé com, de cop i volta, jo vaig tenir el desig de retrobar-me amb el Senyor i amb la Santíssima Verge. Mm-hmm. Vaig tenir un desig, diguem-ne, espontani, curiosament. I a partir d'aquell moment jo vaig començar a buscar. Vas començar a buscar coses, vas començar a apropar-me a l'Església, vas començar a buscar, pues, sobretot, per mi, la Verge Maria.
Mm-hmm. Que bonic. I, Carmen, vostè, clar, ja una mica ens ho ha explicat, la relació amb els pares, de la infància, l'educació, la primera comunió. Podríem dir que va ser precisament des d'aquesta infància que vostè va anar rebent aquesta formació cristiana, és així, oi?
Sí, sí, totalment. Sí, o sigui, sí, jo, sí. La meva família, evidentment, m'ha marcat la meva tendència religiosa, com suposo que moltíssims espanyols en general, i jo penso que una mica és com allò del gra, no?, que queda allà, el gra de mostassa que queda petit i creix o no creix, i el meu estava allà parat, el creixement. Va créixer durant una època, després ara jo suposo que s'ha tornat.
Però a molta gent li ha passat això.
Sí, sí, segurament. Jo no crec que sigui la meva evolució diferent a la resta de moltes persones, no? Vull dir que la meva evolució considero que és normal, també la societat actual, no?, que ens ha portat una mica cap a un camí, si vols, d'allunyament de la realitat religiosa o de la nostra creença.
Ara entenc per què vostè parla de tresor, perquè si després d'haver-ho perdut ho retroba, doncs mira, ja la cara que posa i el somriure vol dir de satisfacció, que sí?
Molt, molt, som molt feliç actualment.
Carmen, com relaciona vostè fer obres o fer caritat?
Bueno, jo penso que tenen una unió essencial. O sigui, fer i obres per mi van molt unides i em sembla que per la doctrina catòlica també van molt unides.
Clar.
Si tu tens fe, almenys en el meu cas, tens la necessitat de practicar també obres en el sentit que Jesucrist ens va ensenyar i ens va dir. De seguida que el teu cor està aspirant a estimar Déu, tens l'aspiració a ajudar els demés també.
Sí.
Aspires a ajudar els demés. A fer obres en relació, pues, a l'Església, als nostres germans i en general a tota la humanitat,
clar,
sense distinció.
Carmen, ara jo li preguntaria, perquè dono per suposat, que vostè, com la majoria de nosaltres cristians, ha viscut moments foscos en la seva trajectòria. De fet, una mica ja ens ho ha anunciat. Però què ens pot dir?
Els moments foscos, bueno, sí, efectivament, jo per fosc trobaria que seria aquest període de temps, aquesta etapa meva, en la que jo realment no m'interessava per lo que era la meva fe. Fosc, és realment fosc, perquè sempre ho determines en funció de la llum que trobes després, no? Pots dir fosc quan veus la llum,
clar,
en realitat, no?
Sí.
És com per contraposició. Bueno, pues és viure una mica com el dir, bueno, pues tenim aquesta vida immediata, s'acabarà un dia i a partir d'aquí s'ha acabat, no hi ha res més, no? I per tant això és una foscor, perquè ja no tens esperança de res que vagi més enllà d'aquest moment, no? Per mi el contrapunt ha estat pensar i creure, evidentment, o retrobar el pensament de que després d'aquest període jo sí que crec que hi ha una altra vida, i això em dona moltíssima alegria, moltíssima.
Sí.
M'ha creat molta més esperança en el que faig, molta més confiança i alegria, i saber que no s'acaba la vida aquí, això és meravellós.
En el seu treball com a advocat, potser hi ha moments en què vostè experimenta per part de les persones amb les que s'envolta, no només companys de treball, sinó persones doncs, les que vostè doncs, té una relació laboral, on exerceix la seva professió, però troba que és incompresa o quan la veuen creient, això?
Sí, sí, això és molt curiós perquè molts amics que no creuen, jo mantinc l'amistat igualment, mantenim molt bona relació i també de vegades en l'àmbit també professional, no sé, es té com un estereotip de lo que és un advocat que és molt racionalista i el racionalisme és una contraposició a l'espiritualitat. alguna idea d'aquestes, no? I quan tu realment ja estàs decidida a mantenir o a descobrir a tothom el que estàs pensant i sentint, pues la gent, la veritat és que s'assombra una miqueta, eh? Sí. Es pregunta, com és possible que tu, sent advocat, creus en Déu? Això m'ho han preguntat darrerament moltes vegades. Sí. I jo sempre dic que no és gens incompatible, al contrari. A mi el Senyor m'ha encarregat aquesta feina, aquesta labor, i no entenc per què ha de ser incompatible.
I li deu ajudar molt creure en Déu per fer aquesta tasca.
Sí. De fet, jo he retrobat una dimensió diferent de la meva professió, de la meva labor.
Sí, eh? En quin sentit ho diria?
No sé, jo em veig ara als clients d'una altra manera.
Més humà, potser?
Sí, és com veure una vessant diferent, o no diferent, sinó afegida, no?, a la que jo ja tenia abans. Per mi és una vessant afegida de, com et diria, com si el Senyor em posés davant pues, una persona que realment té una dificultat en un moment donat. Més que no pas un client al que jo li tinc que prestar un servei i que al final ell cobreix els meus honoraris.
I li donen les gràcies o li diuen vostè és diferent o hem après alguna cosa de vostè o és una cosa més aviat distant?
No, encara no m'he trobat, jo m'he trobat clients de tota mena, eh? Clar. Realment pels despatxos dels advocats de tots els companys, pel meu també, passa gent de tota mena. És a dir, no, hi ha que et donen les gràcies i hi ha la persona que no està contenta amb el que tu li has fet, això és normal.
Clar.
Però no perquè jo li doni alguna cosa afegida, no? Això no m'ho he trobat.
I també diu que amb els companys de treball potser també costa aquesta acceptació de que vostè sigui creient.
No, acceptació a mi m'han acceptat sempre molt bé, eh? Tinc uns companys meravellosos aquí a la
Però
seu.
Però de que sigui creient potser...
No, que els sorprèn.
No ho entenen.
Sí, els sorprèn bastant. És a dir, és com si no fos compatible una idea amb l'altra. Alguns, eh? No tots,
sí,
eh?
Sí.
Que t'has trobat, no? Que t'han fet aquest comentari. Però, vamos, en general, vamos, molt bé, molt bé. Només amb aquesta precisió, no?
Sí. Doncs, Carmen Ruiz, encantats d'aquesta experiència, aquest testimoni, de fet, tan bonic que ens ha aportat, com tots els que van passant per aquí, pels nostres micròfons, que ja són per la cadena Estel, com ja li he comentat a vostè, i agraïm doncs, que puguin fer el regal, perquè considerem que ens ho regala explicar-nos com vivim la fe als cristians, no?
Pues jo gràcies a tu, Maria, perquè has pensat en mi, que jo no sóc una persona important ni res destacable.
Davant Déu som tots importants, eh?
Però, vamos, que t'agraeixo molt que hagis confiat en que jo podia aportar alguna cosa.
I tant, ho ha fet molt bé. Moltíssimes gràcies, doncs, Carme, bon dia.
Gràcies, Maria, bon dia.
Moments finals ja del programa d'avui, que col·laborem, com sempre, amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric. Ens plaurà, amics, que siguin amb nosaltres diumenge vinent, si ho desitgen, en la sintonia de la cadena Estel. Ràdio Estel, Ràdio Principat. Adéu-siau.
Glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. Celebrar la Pasqua, creure en Crist, és creure en la vida, ja que seguim aquell que va dir «Jo he vingut perquè tinguin vida i vida abundant». I acollir la seva vida ens ha de portar a ser defensors de tota vida. Avui a moltes parts d'Occident se senten veus que clamen per la vida i la seva defensa. No és un interès només per les espècies animals amenaçades, sinó sobretot per la vida humana. Són molts els que comencen a obrir els ulls i s'adonen que la cultura de la mort, com l'anomenava Joan Pau II, s'ha convertit en una greu amenaça per a tothom. un cop més, la veu de l'Església Catòlica, com una crida en nom dels febles, ha resultat profètica. En les últimes dècades, la defensa que l'Església ha fet de la vida humana ha estat àrdua, però valenta. Defensora de la vida i la dignitat de les persones des de la concepció fins a la mort natural. Aquesta lluita va arrelant en la ment de molts homes i dones de bona voluntat a tot el món i no només entre els cristians. En trobem alguns exemples com el del qui fou president del Consell de Ministres d'Itàlia, Mario Monti, qui va declarar recentment que produeix molta tristesa veure la destrucció d'Itàlia. Es referia en particular a l'alarmant disminució de la població i va dir que en un país que no té fills es genera com una renúncia a mirar cap al futur. També Vladimir Putin, president de Rússia, en veure el dany que l'avortament ha produït a l'antiga Unió Soviètica, reclama ara que tota família tingui almenys 3 fills. La taxa de natalitat actual a Rússia és d'un fill per família i adverteix Putin que això porta cap a un punt mort. Un cop més, la paradoxa evangèlica és certa. Qui dona la vida, la guanya i la viu a fons. I, en canvi, qui es tanca en l'egoisme, la perd, com diu l'Evangeli de Marc, al capítol 8. Un país que no dona vida o que la suprimeix amb egoisme, que selecciona arbitràriament qui té dret a néixer i qui no, acaba per perdre's. Fa uns anys, Benet XVI, papa emèrit ara, va destacar la seriositat d'aquest hivern demogràfic. A Espanya, per exemple, tenim una de les natalitats més baixes i unes xifres d'avortaments altíssimes, amb més de 120.000 avortaments el 2011. Tot fa predir un futur demogràfic molt difícil. De fet, sense la forta immigració dels últims anys, el país ja hauria entrat en un estat de col·lapse. Els dirigents s'adonaran que l'actiu més valuós d'una nació està en la seva gent, en els seus infants i en els seus joves? Quan arribarà el moment en què cessi la matança i sigui reformada la legislació permissiva actual? Es tracta que l'actitud pro-vida es vagi expandint i cada vegada sigui més present en la consciència social. I hem de continuar animant i ajudant les famílies, especialment les dones, ajudant-les i fent-los costat, així com adoptar mesures econòmiques que aportin confiança. Sentim la urgència de proclamar amb renovada convicció i energia l'Evangeli de la família i de la vida. Forma part del projecte de la nova evangelització. Hem d'entendre que l'opció per la vida és l'única porta vers un futur humà digne i decent, i el gran distintiu dels cristians des de la Pasqua de Crist. Nosaltres som diferents del món egoista i relativista, però hem de ser uns convençuts defensors de la vida, en totes les seves fases i fins al final, en els ja concebuts i en els malalts i vellets, ajudar i estimar els que promouen iniciatives de vida, lluitar per l'abolició de la pena de mort i de tota mena d'esclavitud, valorar i animar els matrimonis joves a acollir sense por i responsablement els fills i educar-los amb amor i compartir solidàriament allò que tenim amb els que tenen menys, com un compromís per a la vida de tots. Estimats, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.
Ràdio Estel